Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la 1:00, us informa Olma Giró. 22.000 persones es manifesten a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana, en la protesta convocada pels sindicats d'educació. La columna de persones avança pel carrer Muntaner, direcció a la Conselleria d'Educació. Seguint a la manifestació hi tenim a la Sílvia Muñoz. Bon dia, Sílvia.
Bon dia. El crit de cambra i dimissió, una marea de docents catalans vinguts d'arreu del territori català, avança cap al Departament d'Educació en el primer dia de vaga del sector educatiu. Reclamen revertir la situació desencadenada per l'avançament escolar i que el departament s'avingui a escoltar el sector i a negociar totes i cadascuna de les demandes des de zero, com el nou currículum escolar, revertir les retallades. Critiquen l'immobilisme de la Conselleria d'Educació a l'hora de prendre decisions i els sindicats alerten que mantindran la vaga fins que el departament no reaccioni.
Gràcies, Sílvia. Seguirem pendents. A tot això, l'ONU xifra més de 3 milions els ucraïnesos que han fugit del país per la guerra. ACNUR ha assenyalat que prop del 90% dels refugiats són dones i nens. Segons el portaveu d'UNICEF, James Elder, cada segon que passa, un nen es converteix en refugiat a causa de la guerra a Ucraïna. En aquest sentit, la portaveu del govern, Patricia Plaja, ha explicat que el govern té comptabilitzades gairebé 6.000 persones refugiades a Catalunya, però que la xifra podria ser molt més alta. A més, també ha afegit que un 150 menors ucraïnesos haurien arribat sols a Catalunya. I més qüestions, perquè el govern fa un pas més per fer la consulta dels Jocs Olímpics d'hivern a les comarques de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Avui ha aprovat la modificació del decret llei sobre consultes populars perquè el president de la Generalitat pugui convocar la consulta només a una part del territori i no a tota Catalunya, com es preveia fins ara. Des de Palau de la Generalitat, Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Fins ara la llei només preveia que el govern pogués fer una consulta popular a tot Catalunya. Amb el canvi normatiu aprovat avui, el president té potestat per convocar consultes d'abast supramunicipal. La portaveu del govern, Patricia Plaja, explica també quines característiques tindrà la pregunta que faran.
La pregunta que es farà en aquesta consulta serà una pregunta clara, directa i de resposta sí o no. Cap altre procediment legislatiu permetria aprovar un marc legal en un termini prudencial que no obstaculitzés el procés de la candidatura olímpica.
A més, els alcaldes de Sort, Tremp i Berga, entre d'altres, a partir d'ara també formaran part de la taula territorial amb què treballa el govern per treballar en la candidatura dels Jocs Olímpics.
Gràcies, Judit. I més notícies, perquè el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha afirmat que, tot i la possibilitat que sigui candidat a l'alcaldia de Santa Coloma de Gramenet, continuarà com a diputat a Madrid. Són declaracions de la Cambra Baixa.
Pase lo que pase, yo no me voy a ir de aquí. La única condición a todo esto, si es que pasa, es que yo continúo aquí. Creo que el proyecto que iniciamos aquí hace 5 años tiene continuidad. Creo que queda recorrido y yo quiero estar aquí para verlo y para ayudar. Quien escriba que eso significa que yo me marcho de aquí se equivoca enormemente. Lo van a escribir igual, ¿eh? Pero se equivoca enormemente.
Rufián ha remarcat que la candidatura a l'alcaldia de la seva ciutat natal és petició de la militància i la direcció del partit. I encara al Congrés, perquè la presidenta Meritxell Batet ha enviat aquest dimarts una carta al president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, on li trasllada en nom de tots els grups parlamentaris una invitació perquè intervingui davant el ple per videoconferència. I en successos, un caçador ha mort aquest matí al Pla d'Urgell després de rebre un tret accidentalment d'un company seu. Els fets han passat dins un vedat de caça situat entre els municipis de Torregrossa i Miralcamp. Els Mossos han fet càrrec del cas i han obert una investigació. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Comencem amb futbol internacional perquè tenim bones notícies. Christian Eriksen tornarà a jugar amb Dinamarca després de 9 mesos d'absència a causa de l'atac de cor que va patir durant un partit de la passada Eurocopa. L'actual jugador del Brentford, que ja va debutar amb el seu equip al mes de febrer, ha tornat a una convocatòria de la selecció danesa després de recuperar-se dels problemes cardíacs i tindrà l'oportunitat de jugar, per tant, en els amistosos que enfrontarà Dinamarca contra Sèrbia i Holanda a finals d'aquest mes de març. En tennis, aquesta tarda és el torn de Jaume Munar al torneig d'Indian Wells. El tenista espanyol s'enfronta avui a 8:45 del vespre a l'estadounidenc Taylor Fritz amb una plaça dels quarts de final en joc. En el quadre femení, aquesta matinada s'ha classificat pels vuitens la catalana Paula Badosa, que ha superat en 2 sets a la castellonenca Sarasu Ribas, després d'un primer set molt disputat que ha hagut de resoldre el tie-break. Ara Badosa jugarà contra la canadenca Leila Fernández. Els altres espanyols que continuen vius en aquest Masters 1000 són Carlos Alcaraz i Rafa Nadal. El manacorí, per cert, està protagonitzant un 2022 de rècord. En tot l'any no ha perdut cap partit i ha guanyat els dos tornejos que ha jugat, l'Open d'Austràlia i el torneig d'Acapulco a Mèxic. A més, ahir va assolir la victòria 400 en un torneig Masters 1000. I en esports d'hivern, el català Quim Salarí, que ha fet el segon millor temps en la primera mànega de la prova d'eslàlom masculí en les finals de la Copa d'Europa, que aquests dies es disputen a les pistes Gran Valira a Andorra. Salarí, que encara ha de disputar avui la segona prova, que serà aquest migdia.
Gràcies, Xavi. Tornem a les dues amb més notícies de l'Estel Migdia i us deixem ara amb el magazín del matí a Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. Més d'un milió i mig de persones han deixat casa seva. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna.
Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot anirà bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta, conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Matí gairebé anava a dir plujós, però hi ha aquesta calitja que dèiem des de primera hora, que és aquest ambient així com emboirat.
Sí, no? El dia que t'està així amb els ulls una mica com mig tancats, sí. No? Perquè hi ha com molta llum, però
de natural, ja estic així, però avui encara més, saps, Marta Jarque? Va, que tornem a estar aquí.
Què, és que ens has deixat a mitges? Amb el concurs?
És veritat. Primer de tot, Xavi Toscano, com estàs?
Molt bé, com esteu?
Home, el nostre noi d'esports preferit, l'únic que tenim.
Contentes de rebre, Toscano.
És com la seva marca, no?
Ah, i a més, és que jo sé que al Toscano li agrada molt jugar al Freqüència.
Sí.
L'encerta poques vegades, però li agrada. Ell és una persona que insisteix.
I les poques vegades que ara he encertat no m'he endut la cistella.
I ara dic l'únic, no. Pau Massip, també.
I
la Carla Bòdigas. Sí, està enganxat, està enganxat.
No, als esports, Marta.
Ah, val. Jo, clar, com que... Tinc el cap al concurs.
El Freqüència Madura del Sembla que també, que estan molt pendents. Va, vols jugar avui o no?
Sí, home, i tant. A veure, què tenim avui?
Bueno, parlant de jugar, per cert, per què tenim el Toscano aquí? Espera't, Marta, ara et deixo, però tenim el Toscano aquí perquè d'aquí res...
Jo estava a l'altre estudi fent el butlletí i m'han dit que passés per aquí.
Quan fa que no venies? Desfila. Què t'ha passat?
Doncs ben bé farà un mes, no?
I què has fet?
Imagina't.
Bueno, vaig estar una setmana sense venir per la ràdio per causa de...
D'una cosa.
D'una afonia... aguda.
Ah. Bé, en tot cas, ben trobat. Ens parlaràs avui a la teva secció, no?, d'històries de l'esport, curiositats. Fes-nos un petit abans.
Avui parlarem de l'equip femení del Futbol Club Barcelona, que es va proclamar campió de Lliga el diumenge, per tant, com que aquí sempre ho vinculem amb l'actualitat. És un equip que se n'ha parlat molt durant aquests darrers anys, però que té una història darrere. Per tant, avui farem tota la història, tota la cronologia de l'equip femení, des de que es va fundar fins al dia d'avui.
Doncs perfecte. Repassarem la història, no?, concretament del Futbol Club Barcelona, no?, en el futbol femení, capitanejat, déu-n'hi-do, Alexia Botellas,
Que, i tant.
Tercer títol consecutiu, de Lliga.
Sí. Tercer títol consecutiu, setè de tota la secció.
Parlarem amb el Xavi Toscano, que ens donarà aquests detalls importantíssims,
sí,
importantíssims de com ha començat aquesta Maria imparable del futbol femení, en aquest cas del Futbol Club Barcelona. Però, Marta, va, posa'ns en context aquesta pregunta que ens fas avui per guanyar aquesta magnífica cistella que aprovo.
Sí, mira, exacte, Toscano, a veure si tu l'enganxes, perquè un 15 de març com avui, però de l'any, 44 abans de Crist, avui, per tant, viatge en el temps, va passar una cosa, que és que va morir una persona assassinada. Tot això va passar a Roma i avui us preguntem el nom d'aquesta, doncs, dissortada persona que va morir.
Estirem massa enrere.
Ja ho sé que els teus referents es remunten més a la història contemporània, però potser aquesta pista quina llancem, Mercè? Perquè abans havíem llançat la segona, llancem la primera.
La primera, va. Toscano,
va, Xavi, afina l'orella.
César.
Va, ja el sé.
Sí?
Sí.
Veus? No ho diguis, eh?
No ho diguis, bueno, escriu al WhatsApp, ja veig que està escrivint. Apunta-ho. Com va, la prova.
Aquesta seria la primera,
com els exàmens.
Aquesta seria la primera.
Sí, Marta. I la segona l'acabem d'escoltar.
Prou madurada. Moltíssimes gràcies. Recordem els oients abans de marxar, què és el que
sí,
hem de fer.
Sí, doncs mira, ens poden escriure un WhatsApp al 663-99-30-62 o la forma preferida de la Mercè, que li escriu un correu electrònic al mati@radioestel.cat i ella és el que contestarà personalment. Ja ho fas, això, perquè jo ho vaig dient. Ho fas o no, de contestar personalment?
A part personal. O sigui, el José, que és el que s'encarrega, diguéssim, sí, del WhatsApp, ell sí, no ho fa.
Ah, ell no, sí, però tu sí.
Sí, que ho fa, sí que
també.
Ho fa, José.
Clar, jo ho vaig dient cada dia, però no, realment no et controlo el correu.
No, no, doncs et dic jo que mentre faig el programa vaig contestant també tots els mails personals.
Molt bé, sí,
gràcies,
sí,
Carla, gràcies, Marta. Gràcies, Marta, mai millor dit. Cuida't moltíssim i espera't, però al final del programa ens dius la resposta.
Sí,
eh?
Home, i tant.
Va. Va, que ara mateix 4 minuts ens separen de... A veure què ha posat, perquè em poso les ulleres. Xavi Toscano, l'has encertat?
És correcte. Correcte.
Tens la cistella que prou? No,
entra
que tu no pots jugar.
Entra el sorteig.
Què fem, José? Anem directes? Sí? Vinga, 4 minuts que ens separen de un quart de dues. Volem conèixer ja aquesta història de l'esport. Com dèiem, una setmana més, després del cap de 2 mesos, tenim novament el Xavi Toscano, el nostre company d'esports de Ràdio Estel, que, com dèiem, ens explica històries curioses relacionades amb el món de l'esport. Ens ho deia el Xavi, el diumenge l'equip femení del Barça es va proclamar campió de Lliga per tercera vegada consecutiva, ja suma 7 lligues a les seves vitrines, així que avui aquesta secció no podia passar per alt, doncs, aquesta gran gesta, i per tant avui parlem de l'equip femení del Barça, Xavi.
Sí, però no parlarem de l'actual, que també, sinó que repassaré tota la història d'aquesta secció blaugrana, perquè segurament molts dels nostres oients fa només 3 o 4 anys escassos que cada dia senten a parlar del Barça femení, però la història ve de lluny, perquè els actuals equips del Barça de futbol femení tenen al darrere una llarga història. Saps quan va ser el primer partit que van disputar, Mercè?
Doncs la veritat és que no.
Doncs va ser el dia de Nadal, el 25 de desembre de l'any 1970. El 1970 hi va haver un primer equip femení que va vestir de blaugrana i que es considera l'embrió d'aquest equip femení. Va
per ser tant, fa 52 anys.
Correcte. Va ser gràcies a una iniciativa de la jugadora Imma Cabecerán i es va disputar el Camp Nou, el primer partit del Barça. El nom els va enfrontar a la Unió Esportiva Centelles, va ser el rival. Imma Cabecerán, de fet, és el gran nom del futbol femení a casa nostra, i de fet se la considera la fundadora de l'equip femení del Barça. Va morir el gener del 2018. Va morir. Cabecerán tenia molt bona relació amb Maria Dinarés, que era parella del mític jugador del Barça dels anys 20, de Vicenç Piera. El cas és que Cabecerán va decidir posar un anunci a la revista Barcelonista fent una crida a les noies que els agradés el futbol a formar un equip. Aquesta crida va tenir efecte, va tenir resposta, i aquest va ser l'embrió de l'equip blaugrana. L'entrenador d'aleshores d'aquell primer partit va ser el legendari exporter blaugrana, l'Antoni Ramallets.
Antoni Ramallets, tot un referent.
Doncs va ocupar el càrrec d'entrenador del Barça femení, d'aquest primer equip.
Els hi feia d'entrenador,
el Ramallets?
D'entrenador.
Durant més d'un any va estar a la banqueta dirigint aquest equip. Cal dir, però, que aquell equip no estava reconegut oficialment pel club, i per això no va poder vestir amb els colors blau i grana del Barça, ni tampoc utilitzar el nom de l'entitat, és a dir, no es va poder dir Futbol Club Barcelona, tot i que jugaven a l'estadi, que sí que era propietat del club. Saps quin nom i de quin color van jugar aquell dia les futbolistes culers?
Per tant, uns 25 de desembre de 1970, eh? Sí. El primer partit...
Primer partit del que es va anomenar Selecció Ciutat de Barcelona.
Selecció Ciutat de Barcelona. Les I en quin color anaven?
I anaven amb samarreta blanca.
Ah, sí?
Sí, anaven amb samarreta blanca.
Meva, doncs van començar així...
Van començar molt bé, amb una samarreta blanca, pantaló blau i mitgetes blaugranes.
Ha costat 52 anys, per això.
52 anys.
A consolidar-se, Déu-n'hi-do, eh?
Mira, et puc dir l'alineació d'aquell partit.
Qui jugava? Vols, també.
Jugaven Mínguez, Jimeno, Gazulla, Vilaseca, Arnau, Jax, Maite, Cabecerán, que és la fundadora de l'equip, Llançà, Estivill, Fernández, Ortiz, Pérez, Nieto, Ros i Comas. Eren els cognoms de les noies que van formar aquesta selecció Ciutat de Barcelona.
I qui va decidir que juguessin en blanc?
Doncs entenc que les mateixes noies, al no poder fer servir
l'oficial del Barça,
devien posar-se d'acord i devien anar amb una samarreta blanca. El nom aquest de Selecció Ciutat de Barcelona es va mantenir fins al mes de febrer de l'any següent, fins al 1971.
Perquè entenc, perdona, Xavi, que aquesta selecció, no, que dius de Ciutat de Barcelona, eren aquestes noies que, arran d'aquesta crida, no, tothom, no, les dones que els agradés jugar a futbol i que volguessin... No, doncs participar d'aquest esport, competir en futbol, ja siguin, clar, del Barça, podien ser de l'Espanyol, de qualsevol... Pam, cap allà,
exacte,
no? Perquè era l'única oportunitat per poder competir.
Era el Camp Nou, i el jugar al Camp Nou, portar aquest nom se va considerar que és el primer equip femení del Barça. Aquest nom, com deia, Selecció Ciutat de Barcelona, que és el nom que va tenir, cal dir que no hi havia competició regular, eh? Després ja arribarem, eren partits amistosos, era el que es jugava. A partir d'aquell 1971, és a dir, l'any següent, l'equip va passar a anomenar-se Penya Femenina Barcelonista, i aleshores sí que ja va rebre el reconeixement del club, però... atenció, perquè només es va pagar material per poder disputar els partits i per poder entrenar, tot i que encara no depenia orgànicament de l'estructura del Futbol Club Barcelona. Vestien de blaugrana ja van deixar la samarreta blanca, però encara no tenien permís per portar l'escut del Barça a la samarreta.
Uau, i què va passar? Perquè va continuar tot igual,
sí,
o no?
Tot va continuar igual, sense gaires canvis, fins que el mes d'octubre de l'any 1980, és a dir, 10 anys després d'aquell partit, la Federació Espanyola de Futbol ja va integrar el futbol femení dins de la seva estructura, i d'aquesta manera ja es va crear la primera competició, que va ser la Copa de la Reina, que es va jugar per primera vegada l'any 83. I la primera lliga, que no va ser ja fins a la temporada 88-89, tal i com la coneixem ara mateix.
Buah, doncs Déu-n'hi-do, i suposo que, clar, ja amb aquesta Copa de la Reina, no?, també has de... Clar, nosaltres avui ens centrem a parlar de la història del Barça femení, no?, però també hi haurien altres equips, no?, entenc?
Sí, hi havia altres equips que ja disputaven. La Reial Societat ja tenia equip femení, per exemple, i la història del Barça, però, va tenir un punt d'inflexió el 26 de juny del 94, que és quan el Club Femení Barcelona, que és el nou nom que van tornar a rebre les blaugranes, van conquerir la primera Copa de la Reina, en derrotar a la final a l'Horiquieta Villaverde de Madrid per 2-1.
Que costa dir ja el
sí,
nom, eh?
Costa dir el nom i tot. Cal dir que és un equip que ara mateix ja no juga ni primera divisió. Tot i això, aquest no és el primer trofeu de la secció.
Ah, no?
Ja que el...
Sí, digues, digues.
La documentació de l'equip de documentació del Futbol Club Barcelona va descobrir després es pensaven que la Copa de la Reina era la primera competició que havien fet les blaugranes, però no va ser que van guanyar les blaugranes, va ser una Copa Generalitat que va guanyar l'equip l'any 1985.
I aquest seria, d'alguna manera, doncs, el primer trofeu, no?, de la secció de futbol femení del Barça.
Correcte, aquest és el trofeu, el primer trofeu, la Copa Generalitat. A partir de tot i això, després d'aquesta Copa de la Reina, que dèiem que van guanyar el 26 de juny del 94, les noies del Barça no van tornar a guanyar més competicions fins a l'any 2009, que van alçar un altre cop la Copa Catalunya, i va haver en aquest impàs sense trofeus. L'equip va patir diferents reorganitzacions estructurals fins que finalment, aquesta data és important, el 26 de juny del 2002, el Club Femení Barcelona va passar a ser una secció més del club, i ja es va anomenar com el coneixem era, que és Futbol Club Barcelona Femení, que és el nom que té ara mateix i el que segueix ostentant des d'aleshores. A partir del 2009 es pot dir que comencen els èxits d'aquesta secció, perquè és quan es guanyen ja lligues, Copes de la Reina i Copes Catalunya de manera regular. La primera lliga, de fet, és 2011, i tot això passa amb un fitxatge clau, amb l'arribada de la figura de Xavi Llorenç.
Que aquest era l'entrenador, no?, i el... Uh-huh.
Correcte, és l'època moderna del Barça femení, no s'entén sense aquest nom, sense la figura de
Xavi
Llorenç.
Per què és important Xavi Llorenç?
Perquè
Xavi
va agafar el comandament de l'equip l'any 2006, quan Joan Laporta estava a la presidència del club, i ell va estar 10 anys a la banqueta durant l'època que va coincidir amb la professionalització d'aquest esport. Es van poder fer fitxatges i, de fet, aquell equip amb Xavi Llorenç professionalitzant aquesta secció va guanyar 4 lligues, 5 copes de la reina i 9 copes de Catalunya. És a dir, el gruix de dels trofeus blaugranes femenins es van guanyar en aquella temporada. Com dèiem, Llorenç va estar al capdavant de l'equip durant 10 anys, fins a la temporada 2016-17, quan va deixar el seu lloc a Fran Sánchez. Va ser durant l'etapa de Llorenç que dèiem que aquesta estructura es va professionalitzar. A partir d'aquesta professionalització es va poder començar a fer fitxatges de nivells, jugadores que encara hi són ara, com Vika Martens, per exemple, o Mapi León.
Ara tu deies, no?, des d'aquesta època moderna del Barça, no? Cap a l'any 2006, no?, la Marques, que comença com a capgirar-se una mica tot amb l'entrada, entre d'altres, de Joan Laporta i Xavi Llorenç. Abans, les jugadores del Barça femení eren jugadores aquí, no?, o ja existien algun que altre fitxatge així internacional.
Això no ho he pogut trobar, ho desconec. Entenc que no tenien per què ser jugadores només d'aquí. Entenc que el primer partit sí que devien ser jugadores que residien a Barcelona, que són les que van veure aquell anunci que parlàvem abans,
sí,
i que van jugar, però podien haver fitxatges. El que passa que, al no ser un equip professionalitzat, era molt difícil accedir al mercat europeu, per exemple, de fitxatges per anar a buscar jugadores en altres equips grans europeus, com passa ara, com dèiem, el fitxatge de Vika Martens o de Mapi León, que van ser claus per assolir el cim més alt que ha fet aquest equip, que és el trofeu de la Champions, que van aconseguir l'any passat. Abans l'equip ja havia arribat a una final, va ser l'any 2019, però van perdre davant l'Olympique de Lió per 4-1, que l'Olympique de Lió durant uns anys també va ser...
També era un referent?
Era un referent de l'esport femení, de fet era el gran equip femení que hi va haver a Europa i que va guanyar aquesta Champions davant del Barça l'any 2019. Per tant, a més, la professionalització de la secció, per una cosa molt important, va venir acompanyada de la creació d'una estructura sòlida creant diferents categories formatives del futbol, és a dir, com el futbol masculí, amb categories de matjaví, a la vi, juvenil...
Sí.
Hi va haver un equip B del femení per assegurar el futur d'aquesta secció blaugrana.
Consolidar, no?, una mica, dir, no?, pues ho fem des de baix, des de la base, i ja està. I tu tens coneixements? O sigui, hi ha fluïdesa, és a dir, hi ha força noies, no?, que ja des de petites...
Sí, i a més això el Barça ho ha fet molt bé, perquè abans les noies que jugaven, per exemple, jo conec de prop el cas d'Aitana Bonmatí, per exemple,
sí?
Que ella va créixer amb equips formatius de nois masculins. Ella va estar jugant durant molt temps i, de fet, competia amb equips masculins, es barrejaven amb equips. Aleshores eren equips mixtes, però ara el fet de crear una estructura exclusiva de futbol femení doncs ajuda i inclús incentiva més a les noies o a les nenes, en aquest cas, que volen jugar a futbol, a tenir una motivació més per arribar a un equip punter com és, en aquest cas, el Barça.
Clar, a partir d'aquí la història més recent ja la coneixem, no?
Sí, és la temporada passada amb Lluís Cortés com a entrenador de l'equip, que signa la millor temporada de la història, guanya el triplet, Copa, Lliga i Champions, i per tant el Barça es converteix en l'únic equip d'Europa que té un triplet en masculí i un triplet en equip femení. De fet, en masculí en té dos. Aquest èxit...
Però, Xavi, jo el que no entenc, o sigui, el Barça femení avui dia no té competidor, no?
No té competidor. I els números amb els que han guanyat la Lliga,
sí,
que els porto aquí, ho demostren. Perquè la Lliga l'ha guanyat el Barça quan encara falten 6 jornades. Això és... ha passat en algun cas al futbol masculí, però és poc habitual guanyar una Lliga a falta de tantes jornades, perquè acaben sent molts punts, amb un balanç de rècord, perquè dels 24 partits que han jugat de tota la competició, des que va començar la temporada de Lliga, fins avui els ha guanyat tots, i els ha guanyat tots la majoria per golejada. De fet, l'equip suma 106 gols a favor i només n'hi han marcat 6.
Això ho recordem, això és una passada, no? O sigui, això pocs equips,
és no? No tenir rival. I, de fet, és que a Europa cada cop acostuma a passar que hi ha... que també passa això, també el Barça està guanyant per golejada. Això només es pot acabar en que la federació es prengui seriosament el futbol femení, aposti realment per una lliga que sigui competitiva, amb uns horaris normals, amb uns drets d'explotació d'audiovisuals, que incentivin això, que de fet ara ja ha fet el pas, i per exemple s'aproven els estatuts de la nova entitat que ha de regular la lliga de futbol professional femenina. Ara només falta que hi hagi unes eleccions a la presidència d'aquesta lliga.
I això no s'havia fet fins ara, eh?
I això no s'havia fet fins ara. El Consejo Superior de Deportes es va posar les piles al juny del 2021, després de les reclamacions de les futbolistes que demanaven que havien de tenir un estatut propi de futbolistes.
Poder competir, no? Clar.
Professionalment, i ara s'ha fet ja el primer pas perquè hi ha aquesta entitat que reguli la nova lliga de futbol professional, com el que és el cas de la Liga, aquí en el cas masculí, doncs quan hi hagi ja presidenta ja es podrà començar a negociar amb les futbolistes, amb l'associació de futbolistes, doncs un conveni col·lectiu doncs, que reguli els drets laborals d'aquestes jugadores. Això és un pas molt important per reconeixement del futbol femení i perquè acabi tota aquesta... que el Barça deixi de destacar tant, que hi hagi clubs amb molts pressupost i clubs amb més pressupost. Al final, amb el masculí passa el mateix. O sigui, Barça i Madrid són equips, o en aquest cas aquests últims anys l'Atlètic, que tenen molt pressupost i, per tant, tenen més capacitat de fitxar i sempre acaben destacant més, però la diferència no és tan exagerada com en el cas del femení.
Perquè no té rival, és el que estem dient, no? I potser d'aquesta manera, no, amb aquesta professionalització que comentaves tu, d'alguna manera doncs, el Barça pot competir amb algú que no sigui... No? Perquè al final és que només podria competir amb elles. Són tan bones!
També perquè en aquest cas ha passat una cosa semblant a el que es va trobar el Barça de l'any 2019, el Pep Guardiola, que es van ajuntar un grup de jugadors,
en
aquest cas
un
de jugadores que eren molt bones, que en aquest cas està l'Alexia Putellas, que és la primera catalana que ha guanyat la pilota d'or, que és per tant és el premi que reconeix a la millor jugadora del món. L'altre dia ho va demostrar carregant-se l'equip a les espatlles.
Tu la segueixes o no?
Jo segueixo bastant els partits. El que passa que també és que s'han de posar les piles amb el tema horaris del futbol.
Perquè jugaven al matí, no?
Jugaven diumenge 12, al matí. A les 12 del migdia, que sí que és un horari familiar, medicadora, però no és l'horari que aquí a Espanya estem acostumats a mirar partits de futbol. Per tant, que hi hagin, que es combinin els horaris amb igual que el futbol masculí.
Xavi, per aconseguir el tripleta, hem d'estar pendents de què?
O sigui, doncs mira,
les properes cites del Barça.
Demà juguen Copa de la Reina, juguen als quarts de final, que és un partit que es juga és un sol partit, és a dir, no hi ha anada i tornada. Juguen contra la Reial Societat, que és ara mateix l'altre rival fort que tenen les blaugranes, però a molta distància. Són les segones classificades de la Lliga. I també a la Champions, que estan als quarts de final, això sí que és anada i tornada. El partit d'anada el juguen el dimecres 22 contra el Real Madrid. La tornada, recordem, és aquell partit que es juga el 30 de març amb el Camp Nou, amb entrades esgotades, i per tant serà tot un espectacle, tot una festa del futbol femení. Ja és un èxit de tot cas la temporada del Barça femení amb aquesta lliga aconseguida, sumant-hi també la Supercopa, que també van aconseguir crec que a mitjans de febrer, no sé si a principi d'any van aconseguir també la Supercopa.
Ostres, Xavi, doncs moltíssimes gràcies per haver fet aquest repàs avui de la història, perquè clar, estem acostumats ara a parlar molt del Barça femení, però no coneixem, bé, no, jo desconeixia l'origen, no?, pròpiament de com es va crear aquest fenomen,
sí,
imparable.
Doncs des d'aquesta selecció de Barcelona, selecció femenina de
Barcelona.
El dia de Nadal de 1970.
Per cert, ara seguim avançant aquí al matí a Ràdio Cel, perquè en David s'ha de posar la lupa amb un projecte molt xulo, Parlarem amb la directora de la Fundació ATSIS, la Maria Iglesias, que ens parlarà doncs, d'aquesta formació de joves en risc d'exclusió per treballar en forns i pastisseries. En parlarem tot seguit aquí al matí a Ràdio Estel, però amb l'ull posat, ara amb el Barça masculí, Xavi, aquest diumenge, crec que toca... Ara posaré
sí, a Barça-Madrid aquest diumenge.
Toca clàssic, no?
Toca clàssic, el diumenge a les 9. No, al Santiago Bernabéu.
Ah, és del Santiago Bernabéu? Em pensava que jugaven
Bernabéu,
aquí.
Diumenge a les 9.
I què vaticines tu?
Bé, veient tal com està el Real Madrid, vull dir, no, el Barça crec que no pot...
No juga Benzema, no, em sembla?
Bé, avui està pendent de demà de passar proves mèdiques, i es va lesionar, però en tot cas... pinta més a una espantada del Madrid per caldejar l'ambient abans del clàssic que no pas a una lesió real.
Doncs ens ho explicaràs de ben segur, Xavi Toscano. Moltes gràcies i cuida't moltíssim.
Vinga, que vagi bé.
Ara s'ha dos minuts i ja ens situem al punt de 2:15 del matí.
Ràdio Estel.
El Tot Sardana, un any més, et posa al dia cada diumenge del concurs La Sardana de l'Any. Un repàs als temes participants, les fases del concurs i tota l'actualitat. Vota la teva Sardana de l'Any a lsda.cat, sempre abans dels dilluns a les 2 de la tarda. Recorda, emet el teu vot al web lsda.cat. La 32a edició de La Sardana de l'Any, el Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Doncs ho dèiem, fa uns instants, avui volem posar la lupa en nous cursos de formació de Vitserrà que tenen un doble objectiu, no? D'una banda, seria lluitar contra l'atur juvenil en persones en risc d'exclusió social i combatre, aquesta seria l'altra, la manca de relleu generacional en una determinadíssima, no?, professió.
Sí, sí, mira, primer dir que Espanya és el país europeu que té una taxa més alta d'atur juvenil, superant el 30% segons les dades del desembre de l'any passat. Per altra banda, hi ha negocis com podrien ser, per exemple, els forns artesanals que pateixen des de l'any 2008 una mancança en el relleu generacional. Són dues realitats que han donat peu a una iniciativa que acaba d'engegar la Fundació Atsis i Poratus, que és un grup internacional de serveis i ingredients per a la indústria de la fleca. I és una iniciativa que ens explicarà la Maria Iglesias, que és directora de la Fundació Atsis. Bon dia, Maria.
Bon dia.
Hola, què tal? Escolta, explica'ns a què consisteix aquesta iniciativa.
Mira, la veritat és que és una iniciativa que ens va proposar Poratus i es tracta de formar a 20 joves en situació de risc d'exclusió per poder fer el relleu generacional als forns, per ser forners. Aleshores, és una feina que és difícil trobar gent que la vulgui fer, però hi ha joves que tenen ganes de fer-la, sobretot joves que han arribat d'altres territoris. I el que hem fet és fer un procés de selecció de joves que tenien ganes d'incorporar-se a aquest tipus de negoci. Hem fet un acompanyament, formació en competències més transversals, el que es diu, no?, amb actitud, amb treball d'equip, no?, amb compromís, i després una formació tècnica de forner. De fet, i després unes pràctiques. En aquests moments els joves estan fent pràctiques a forns.
Forns artesanals, eh?
A forns artesanals, sí, sí, exactament.
Sí, sí. I és que el primer que he pensat quan he vist en què consistia, el primer que he pensat és com és que això abans no se li ve acudit a ningú? Perquè és que em sembla molt bona idea. És que és...
Doncs no sé dir-te, de fet nosaltres fa molts anys que fem formació i estem intentant localitzar això, sectors productius on hi hagi mancances de persones que en formació bàsica pugui integrar-se al mercat laboral. I la veritat és que el sector de forn, ens havíem intentat apropar, però mai ens havia sortit i la iniciativa de Poratus ha estat molt bona en aquest sentit, no?, perquè ha ajuntat dues necessitats, no?, la necessitat de personal, no?, i la necessitat de treball dels joves. I, per tant, la veritat és que sí, no sé com no havia passat abans.
I en quina situació es troben? Estem parlant de joves d'entre 18, oi, i 30 anys, o 25 anys, ara no recordo.
Sí, entre 18 i 25, la majoria, exacte, tenen. Aleshores, estem parlant de joves, la gran majoria d'ells són joves que van arribar al nostre territori, que no han nascut a Catalunya. Són joves que tenen moltes ganes de treballar, que tenen baixos nivells formatius i que saben que per trobar feina aquí cal formar-se, no? Són joves, tenim diversos joves que viuen en cases compartides, en situacions d'infrahabitatge bastant greu, i per ells això és una superoportunitat. I per tant, estan molt contents i molt compromesos amb el curs. De fet, el curs està funcionant fantàsticament bé.
Em sembla que són 3 mesos, oi, que dura el curs. Ja l'heu començat perquè ja s'estan fent les pràctiques a les fleques. I la valoració, suposo que tant per part vostra com per part d'ells, és molt bona, no?
La valoració és el que et deia. El curs creiem que està funcionant molt bé. El grup és molt bo, els joves estan molt compromesos. De fet, tots continuen, que a vegades això, no?, també és difícil, perquè és un compromís de cada dia, moltes hores... I sense rebre cap remuneració en situacions molt, no?, molt fràgils, no? I tots els joves estan continuant i, de fet, ja hi ha algun que ja té una oferta per començar a treballar. Això és el que busquem, no? És un superèxit. Sí.
Donar-li futur, no?, d'alguna manera. Maria, jo tinc una pregunta. Quina ha estat realment la resposta de les fleques artesanals, no?, que pateixen aquesta manca que ens explicava el David, d'aquest relleu generacional?
La veritat és que en un inici ens va costar trobar pràctiques perquè és algo que s'ha fet poc, no? Però un cop els hem explicat el perfil dels joves, la voluntat del curs, i hi ha hagut una bona resposta. I jo crec que els forners estan contents, perquè és veritat que per ells és un gran repte, no? El trobar gent que vulgui fer el relleu i que vulgui continuar amb aquest tipus de feina que té. Sabem que són horaris durs, no? Condicions laborals complexes. Sí. Llavors, no hi ha tanta gent disposada a continuar treballant, no? En aquest sector. Uh-huh. I, per tant, per ells també és una bona oportunitat, pels professionals del sector.
Aquest és un primer curs, això vol dir que n'hi haurà d'altres?
Això esperem. Això ho hem d'anar veient, no?
Sí. Però ja pensava jo fins i tot que s'amplia a altres sectors.
També, no? Seria una opció, Maria?
Sí. I tant. Nosaltres, de fet, ja et dic, estem fent formacions en altres sectors que tenen situacions similars i estem oberts a rebre propostes de qualsevol sector que pensi que una proposta com aquesta pot encaixar. Perquè, de fet, és el que volem, no? Al final, encaixar necessitats de mercat amb necessitats de persones que estan disposades a treballar, tenen ganes de treballar, tenen ganes de formar-se i de, no?, construir el seu propi futur. Això és el que fem.
Maria, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat. Gràcies, David, per haver posat la lupa avui en aquesta bona iniciativa. Hem parlat amb Maria Iglesias, directora de la Fundació ATSIS. Cuida't moltíssim, Maria. Merci.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Doncs seguim, gràcies a Maria. Molt bona iniciativa, no?
Sí,
perquè d'alguna manera els estàs donant futur, no? I estàs cultivant a gent que està en risc d'exclusió social.
I que aquesta professió doncs no es perdi, no? També.
Totalment. David, no marxis.
No.
Perquè saps qui arriba ara,
sí,
per acabar el programa?
Sabrina.
Elles. Tu ets més de Sabrina?
No, sí.
Les confonc,
la Sabrina i les...
I les Àngels.
Les antigues, eh?
Tu ets de les antigues, eh? Sí. Per això les actuals, les modernes... Bueno, nosaltres ens quedem
no,
amb les...
No, saps que tenen unes noves, ara.
Ah, sí?
Sí, que... O sigui, nosaltres parlem de la Drew Barrymore...
Quin embolic ara mateix, espera't.
Ja, es va fer una pel·lícula no fa gaire, que hi havia tres noves Àngels de Charlie. Entre elles la Kristen Stewart.
És veritat.
Kristen Stewart, que era la Crepuscle.
Uh-huh.
Bona la pel·lícula,
cas,
buf.
Boníssima, bona. No? Uf. Nosaltres ens quedem amb les nostres, amb les originals. Sí. Els nostres àngels de les xarxes. Avui ens acompanya ja Eva Cervera. Eva, què tal? Com
Hola,
estàs?
Què tal?
Fem una ullada a les xarxes socials. En què ens hem de fixar avui?
Doncs avui les xarxes van plenes de piulades, post i infografies, evidentment, sobre la vaga d'educació. Hi ha pares i mares que s'hi adhereixen públicament, alguns se'ns mostren una mica emprenyats i d'altres proposen que la pròxima vaga sigui, sisplau, la dels pares i les mares. El que sí que estem veient és que hi ha un gran esforç dels professors i les mestres per explicar les veritables raons de les aturades. I mira, Mercè, David, m'he fixat en un vídeo penjat a YouTube que, tot i tenir poca volada encara, és molt original. Escoltem-lo.
Tu que ens imposes tantes regles i ens ignores, publiques coses a la premsa i no dialogues, ho saps molt bé. El calendari només ha estat una gota que ha fet passar l'aigua del got per tantes coses. Escolta ja. Escola pública, però de qualitat.
Bé, d'alguna manera, doncs mira, fan evident, no? Diguéssim, les queixes. Avui a la zona Vallejo, l'Olga ja ens explicava, no? Algun que altre... Bueno, tots els motius que tenen, no? Per fer vaga
molts...
avui.
Sí, mira, aquest en concret l'ha penjat una usuària que es diu Mònica Marín, que suposem que és
mestra, no? Té pinta?
Sí, que ha creat això, aquesta versió de l'Ai Mama, de Rigoberta Bandini, i l'acompanya d'unes imatges d'ella cantant i de recurs, sí, amb molts efectes. Hem pujat el vídeo a les xarxes, per cert, perquè el vegin i escoltin els oients.
Els oients del matí, no?
Exacte.
O sigui, hem de seguir al matí, Estel. Fantàstic.
Exacte, ens ha semblat molt creatiu i molt divertit.
No, bueno, està bé. Iba, algun personatge més que marqui tendència aquest dimarts, quin seria?
Mira, estaria molt bé que fos aquest.
Una cançoneta nova, que la sentireu cantar, que tenés d'ensoleneta del quinar de siesta. I un dia, per desgràcia, conviden a matar porc, com és home de queixasses i queda per l'any demà. I aquella nit, per desgràcia, la Traseta es va llorar.
I qui és aquesta noia?
Sí,
aquesta noia.
Sembla una noia, eh? La pinta de...
No, és la Marina, és la pastora en actiu més vella de Catalunya. Té 94 anys,
en
sèrio? La dona.
Molt bé.
Sí, tot tendresa, com podeu escoltar. Canta això mentre està asseguda a la muntanya, amb el seu bastó, el seu gos, i se senten els cascabells de les vaques, suposem. Doncs mira, pues, aquesta dona, hi ha hagut una petició a change.org perquè li donin la creu de Sant Jordi. Sí.
A la Marina, molt
I
bé.
Sembla que la petició ja està, eh?
Està cursada, curs, eh? Tot, molt bé. Va, per acabar més coses, perquè em sembla que acabem amb música avui als Àngels.
Ai, no? Sí, mira, em fa il·lusió. La Dolly Parton, que ha refusat formar part del Saló de la Fama del Rock and Roll, perquè diu que no s'ho mereix.
Però un moment, la Dolly Parton no s'ho mereix. Ja, del Saló de... Jo pensava que aquesta dona ja l'hauria de tenir, no?
Doncs... Ella és country, no?
No, era... Bueno, ella és candidata... Sí, però canta una mica de rock and roll, també, no?
Sí?
Jo.
Sí. No, ni idea.
Una cançó deu tenir, però...
La cançó de la fama del country sí que hi deu ser.
Potser és per això que diu que no s'ho mereix.
Clar.
Potser diu, escolta, jo canto més country. No, doncs és, era candidata amb altres artistes, sí. I ara ha començat el procés de votacions, però ella l'ha refusat. Ha dit que no.
Què, l'escoltem o no? La tenim, no?
Sí, home, perquè sí que s'ho mereix, no?
Nosaltres la posem.
Vinga.
Mira, 9 to 5, com nosaltres. Ah, no, que nosaltres fem 8 to 2.
8 to 2 de què?
De l'horari, 9 to 5. La cançó es diu 9 to 5, és l'horari de les secretàries als Estats Units, de 9 a 5. Nosaltres fem 8 to 2.
Tu, mai. Això és un... Això, ja saps que el ser periodista a vegades desconnectat de l'actualitat les 24 hores del dia. Eva, moltes gràcies.
De res.
Dolly Parton, si us sembla, doncs acomiadem el programa, però abans ha d'arribar ella, que ja està aquí.
Ja estic aquí.
A veure, Marta Jarque.
A veure, resolem el misteri sonor, David.
Tira la primera pista, per favor.
Digue'm.
La primera pista.
Ja l'hem tirat, José, eh? O no? La vols tornar, tornar a escoltar?
Sí. Va, doncs era aquesta.
César.
I com no podia ser d'una altra manera...
És que me parto de risa.
Portava la broma escrita.
No escrita. On te la veus escrita?
Escolta'm un moment,
per això volia posar
Mercè,
la primera pista.
És que saps què passa?
Digues.
La resposta era Juli César i saps qui no l'ha encertat avui tampoc?
Qui, a veure?
La Consuelo.
No.
Hola, buena, sóc la Consuelo. Escolta, que avui és el Julio, no? El Julio Iglesias, ai. El Julio Iglesias Júnior, el Julio Salinas... Ai, jo conec a tots els Julios, fins i tot el Julio César. Vinga, adéu.
Ai, però ho ha dit.
Mira, doncs és
ho
que...
Ho ha dit. Jo la dono per bona.
Sí, no, i tant. Home. És que jo em pensava, quan m'han dit... Ens ha escrit la Consuelo, mira, jo m'he equivocat i dic...
Ha guanyat.
Segur que no l'ha encertat.
Perquè n'ha dit molts de Julio.
És veritat.
Jo aquesta setmana, a veure, aquí perquè fem les coses bé...
Clara candidata...
Sí.
Clara candidata al títol.
La Consuelo, que ens escolta cada dia, una abraçada ben forta. Moltes gràcies, nois. Gràcies, sobretot, per la vostra atenció. Gràcies a la Eva Cervera, a la Marta Jarque, a David Serra i a la Olga Vallejo, a la producció, a Francesc Marginet i a David García, i a les vies de so, José Matosas. Que m'aguanta la mirada des de les 10 del matí. Com sempre, ha estat un plaer acompanyar-te. Gràcies per la vostra atenció. Com dèiem, atenció, perquè d'aquí res ja s'hi posa l'Ignasi Miranda, que ens posa el dia amb les notícies. I amb el Sense Distància, en les notícies religioses, i al punt de les dues, el Joan Trias, a l'Estel Migdia, amb tota l'actualitat de la jornada. Ha estat un plaer. Demà el Pol Marçà s'hi posa, com sempre, a la mateixa hora, a partir de les 8. Aquí al matí a Ràdio Estel, i després arribem nosaltres, la part magazine. Cuida't molt.
Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport. La Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria, especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres, a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Si esmorzes amb nosaltres, condueixes amb nosaltres o te'n vas a dormir amb nosaltres, no pot haver-hi una resposta més clara. Si et pregunten quina ràdio t'acompanya, Ràdio Estel. Sempre sintonitzats amb tu.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.